Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, el senyor Pere Godoy. Senyor Godoy, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, li he de preguntar primer per aquestes mesures que s'estan començant a parlar. El gran debat de les últimes hores i dels últims dies és sobre les criatures. Des del seu punt de vista, clar, m'imagino que científicament, si ens mirem els números i les matemàtiques, és un horror que surtin qualsevol persona al carrer. A la pràctica, és una, diguem-ne, que és un risc acceptable que els nens puguin començar a sortir al carrer?
Bé, és... Bueno, hem de tenir en compte que la veritat és que vam arribar amb un nivell, amb una intensitat de transmissió molt, molt elevada, eh? I encara estem baixant, o sigui, tenim molt bones notícies que estem baixant, però hem de tenir en compte que encara la transmissió és elevada i, per tant, les mesures de distanciament social s'han de mantenir durant encara uns dies. El tema dels nens, si el que s'està proposant que surtin de forma controlada, a prop del seu domicili, mantenir la distància social, jo crec que és una mesura que es pot plantejar i no hauria de comportar un augment de contactes personals que poguessin reactivar la transmissió, i en aquestes circumstàncies jo crec que el tema dels nens se pot valorar perfectament i estaria, diguéssim, seria una mesura que no hauria de comportar, si es fa d'aquesta manera, no hauria de comportar un risc de transmissió.
És arriscat començar un desconfinament, doctor Godoy?
A veure, en aquest moment, com dèiem, el nivell de transmissió és encara elevat. Hem començat a baixar, les mesures que s'han pres han estat efectives, s'està baixant de forma sostinguda, això és molt bona notícia, tots els indicadors diuen que estem baixant de forma sostinguda. Ara hem de tenir en compte que el percentatge de població que tenim candidata a passar la malaltia, el percentatge de població susceptible, és molt, molt elevat encara. Per tant, el desconfinament, per moltes raons, s'ha d'iniciar, però de forma lenta, progressiva i, sobretot, molt vigilada. I, especialment, tenir molta cura en retardar l'activació d'activitats que poden accelerar ràpidament la transmissió, com podria ser, per exemple, el tema de les aules. Per exemple, el que és l'educació presencial, que és molt important, és importantíssim, a nivell social és una de les coses claus, però hem de reconèixer que els nens, tot i que tenim la bona notícia que la malaltia la passen de forma lleu, sí que és una població especialment susceptible, i quan estan agrupats en aules se poden comportar usament per la grip, això, se poden comportar com a centres nodals de transmissió i poden reactivar ràpidament la transmissió. Mm-hmm. Per tant, hem d'iniciar el que és el relaxament d'aquestes mesures per aquelles coses que no han de comportar un augment de la transmissió. Això estaríem pensant per activitats econòmiques en el qual se pogués assegurar l'empresa la distància social, combinat amb el tema de rentat de mans i ús de mascareta en els llocs on estigui indicat. I posteriorment tot el demés s'ha de anar fent, però d'una forma molt, molt controlada, progressiva i sobretot vigilada.
Quan parla d'un percentatge de població que encara es pot infectar, què calculen vostès?
Però ja, en aquest moment, l'únic que tenim són models matemàtics. Uh-huh. I models matemàtics que s'han de tenir molt en compte perquè ajuden, ajuden i orienten. Ara el Ministeri va anunciar que faria un estudi a nivell de tot l'Estat amb 60.000 famílies per estimar el percentatge de població que s'havia infectat. Aquest estudi, si es porta a terme, pot donar llum a nivell de poder comparar el que són xifres, casos registrats oficialment a el que són casos que han pogut passar la malaltia de forma subclínica. Això donarà una xifra també molt interessant per veure quin és el percentatge de casos que passen la malaltia de forma asimptomàtica, diguéssim, i també donarà una informació a nivell quin és el percentatge de població que ha passat la malaltia, que té anticossos i que pot començar a jugar un paper de barrera immunitària, tot i que hem de reconèixer que aquest paper de barrera immunitària encara trigarem temps per tenir-lo, perquè realment sabem que difícilment ara superarem el percentatge de població infectades, difícilment superarem el 20%, i encara estarem bastant temps per aconseguir un nivell d'immunitat de grup que ens ajudessi a que aquest virus no circulessi de forma ràpida a nivell comunitari.
O sigui, difícilment hi ha més del 20% de la població que hagi passat la malaltia, i a quin nivell hauríem d'arribar perquè la cosa fos molt més fluida, fos molt més fàcil de recuperar una certa normalitat?
per les malalties infeccioses aquests nivells poden variar de malaltia a malaltia, però en general sabem que per les malalties immunoprevenibles com el xarampió, com a mínim s'ha d'arribar amb un nivell d'unitat de grup del 50-60%, perquè realment hi hagi una barrera, una bona barrera per evitar que hi hagi brots i transmissió ràpida a nivell comunitari. Per tant, fins que no arribem a aquests nivells d'immunitat, en un principi, si realment la immunitat de grup funciona pel coronavirus, que també és un tema que s'haurà lent d'aprendre els propers mesos, eh? Mm-hmm. Però si tot va en la línia de la resta d'infeccions víriques i realment aquesta immunitat de grup funciona, haurem d'esperar tenir un nivell d'immunitat d'aquest tipus.
Això és 2-3 vegades el nivell d'immunitat que tenim ara, eh?
Sí, segurament, sí. Mm-hmm.
I això quan podria passar amb les mesures que tenim ara? O és molt difícil de calcular, suposo, no?
És difícil de calcular, segurament haurem d'esperar bastants mesos. El que podria accelerar o podria assegurar aquesta immunitat seria disposar d'una vacuna. Mm-hmm. Això seria el gran instrument per ràpidament aconseguir aquesta barrera immunitària i aconseguir aquesta immunitat de grup a nivell de la població, però hem de reconèixer que la vacuna no arribarà abans d'un any i potser inclús podem estar perfectament 18 mesos.
Mm-hmm. Senyor Godoy, quan parlem d'aquestes qüestions, avui teníem un debat bastant encès al voltant de les dades, i crec que el debat és bastant encès en general, no només a nivell diguem-ne, acadèmic sobre com es gestionen les dades epidemiològiques, sinó públic també, no? Quan una administració dona unes dades sobre mortalitat del virus, sobre les infeccions, sabent que no es fan tots els testos que s'haurien de fer, etcètera, etcètera. Clar, des del seu punt de vista, tal com sembla que està apuntant la OMS, tal com ha començat a fer el govern de Catalunya, té lògica, té sentit començar a explicar quins són els casos possibles de coronavirus i comptar-los no com si fossin exactament coronavirus, però vaja, per tenir una visió més raonable de quin és l'abast de la malaltia, comptar els possibles, els hipotètics?
Hem de reconèixer que s'ha tingut una limitació importantíssima a nivell de conèixer l'abast real de la malaltia per la disponibilitat de les proves diagnòstiques. Clar. Hem de reconèixer que hi ha hagut molta limitació, aquesta és una limitació important. També la pròpia malaltia dificulta també conèixer l'abast real, perquè sabem ara, en aquests moments ja ho sabem, que hi ha un percentatge elevadíssim de persones que passen la malaltia de forma subclínica, que no contacten amb el sistema sanitari i que, per tant, el sistema sanitari tampoc té possibilitat de registrar aquests casos. Per tant, tenint en compte aquestes dues limitacions, part del debat està justificat per aquestes grans limitacions. Dit això, hi ha una cosa clau que és importantíssim, que tot el que es vagi registrant i es vagi reportant a nivell epidemiològic i també pel conjunt de la població, la informació que ha de ser transparent i clara, jo crec que si s'informa de forma adequada el que s'està contant, jo crec que el debat o la intensitat d'aquest debat pot ser controlat. Una cosa clau és que les xifres oficials, per una banda, han de recollir els casos que estan confirmats. Això s'està fent, s'estan reportant ara globalment els casos confirmats, tant sintomàtics com asimptomàtics. Per tant, els casos confirmats per PCR o per anticossos, això s'han de registrar i és el que està recomanat, que es registrin oficialment. I després tots els casos possibles, que aquí afortunadament a Catalunya estan registrats a través de lo que és el centre d'atenció primària, mm-hmm. Els metges registren els casos possibles, tot i que no estiguin confirmats. Sí. Aquesta informació disposa i aquesta informació s'ha d'explotar i s'ha de veure també com contribueix a conèixer l'abast d'aquesta malaltia. Per tant, casos confirmats, tots reportats i no serveixen per comparar-nos inclús a nivell internacional, mm-hmm. I a més els territoris que ens podem permetre disposar d'aquesta informació de forma fiable, com és el cas de Catalunya, doncs els casos possibles registrats pel metge d'atenció primària, doncs benvinguts, tenen les seves limitacions perquè no estan confirmats i per tant la validesa d'aquestes dades potser no és tan elevada, però sí que del punt de vista de conèixer l'abast poblacional pues, potser és una més bona aproximació que no pas als casos confirmats. I tot això s'hauria d'acabar de rematar fent estudis específics a nivell poblacional per veure quin és el percentatge de població que ja ha passat la malaltia, que són els estudis de seroprevalença que comentàvem abans, que són els que, diguéssim, d'alguna manera confirmen el percentatge de població que ja l'ha passat i que també ens indica quin percentatge ho ha passat de forma subclínica o no registrada, diguéssim. Per tant, tots aquests graus d'informació, el que s'ha de fer és explicar-ho de forma clara, transparent, saber el que estem contant i tot pot contribuir doncs, has fet un seguiment adequat de la pandèmia.
Li faig preguntes molt, molt breus, és a dir, gairebé de tipus test, i si em diu que en aquest nivell potser és excessiu una resposta contundent, però la seva opinió, doctor Godoy, amb les dades a la mà que té vostè ara, que estem treballant tots plegats, i amb l'inici aquest de la possibilitat d'un desconfinament, li faig preguntes molt concretes de coses que es puguin fer o, no es o que creu que potser es podran fer o que potser no es podran fer. Festes majors a l'estiu, creu que es podran fer?
Es podran fer de forma controlada i assegurant la distància entre les persones.
Concerts de festa major, evidentment, no.
No.
A la platja, a l'estiu?
De forma controlada, també en aquest cas, i assegurant que no hi hagi grans aglomeracions.
Ah, però això és molt més difícil, que no hi hagi aglomeracions a la platja.
Els ajuntaments tenen possibilitats d'instaurar sistemes de control. En tot cas, les aglomeracions, en aquesta situació que tindrem a l'estiu, no està recomanat que hi hagi aglomeracions.
Mm. Trobades familiars per fer un àpat, diguem-ne, de celebració d'aniversari, fins quan?
Aviat. En l'àmbit familiar, si s'assegura el retrat de mans i que totes les persones quan estan agrupades doncs no hi ha cap persona que estigui en símptomes, es pot començar a pensar que es podrà fer.
Li he donat un moment clau a la consellera, que està quan li he preguntat per una cosa que l'afecta molt, molt personalment a la consellera Vergés, perquè ella és d'Igualada, i li he preguntat pels Reis i la cavalcada. 6 de gener o 5 de gener a la nit, que falten molts mesos, i evidentment entenc que és difícil, però a dia d'avui, veient com va la malaltia i coneixent com es mou el virus, vostè creu que és factible que fem una cavalcada de les tradicionals amb la gent al carrer?
Crec que sí. El que pot passar és que el que comentàvem pel tema de la platja, doncs es facin recomanacions per evitar grans aglomeracions, però jo crec que realment tant com van les coses, el nivell de transmissió serà ja, crec, baix, i la seva opinió personal, crec que serà ja molt més baix, i també inclús la percepció de gravetat que tindrà la malaltia haurà canviat, i jo crec que les coses estan diferents.
Però precisament estarem en una època, desembre-gener, en què pot haver-hi, per una qüestió estacional, rebrots de malaltia o no?
Bueno, hi haurà activitat gripal en tota seguretat, això ho sabem cada any, això és sistemàtic, hi haurà activitat gripal, i en el cas del coronavirus s'haurà d'estar seguint i s'haurà de veure també quin és el percentatge de població que ja ha passat la malaltia, i és molt possible que puguem fer la cabalgata, però assegurant també el tema de evitar en tot cas les aglomeracions.
Partit de futbol amb 100.000 espectadors, cinema ple fins a dalt, que això ja no passava, vaja, però teatres plens fins a dalt...
Tot el patirà molt el sector del turisme, de l'oci i de les bars en general, especialment els esdeveniments esportius. No s'han de mentalitzar tots que serà de l'últim que se reactivarà.
De l'últim vol dir 2021, mínim.
És possible.
Uh-huh. I ara, quan ens citava l'oci, ara estàvem pensant en una qüestió que té molta importància a casa nostra, que és la restauració. Anar a un restaurant, això podrem tornar-hi al llarg d'aquest any, o ja ho veu difícil?
Jo crec que podem tornar molt aviat, però assegurant la distància entre els comensals.
És a dir, retallant taules, no?
Exactament.
Molt aviat, què vol dir?
Molt aviat, pues, potser potser en qüestió de 2 mesos, la situació, jo crec que està canviant, afortunadament està canviant lenta, però de forma sostinguda, i és possible que en qüestió d'un mes i mig, 2 mesos, puguem veure les coses de forma diferent.
I acabo amb l'última, doctor Godoy. Insistim, estem parlant amb Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Ara estàvem parlant de fins a quin punt s'ha descobert moltes coses sobre la malaltia. Vostè té la sensació que comencen a entendre ben bé com funciona, o que hi ha més interrogants que no pas certeses?
La quantitat de coneixement que s'ha acumulat en dos, 3 mesos d'aquesta malaltia és realment espectacular. Ha sigut una coordinació internacional del punt de vista científic fantàstica. Ha sigut, en fi, hem tingut un acúmul de noves notícies que es poden aplicar molt elevada, però hem de reconèixer que hi ha aspectes com inclús la immunitat pròpiament del coronavirus, la influència que poden tenir les temperatures, com evolucionarà en general del punt de vista comunitari, que encara hem d'aprendre coses.
Ah, és que ara hi ha molts oients que m'estan fent preguntes, però m'imagino que va per la mateixa línia. Pinyes de castells, per tant, diades castelleres. Hi ha gent que em pregunta pels casaments, que clar, al final són potser 150, 200 persones, en cas que sigui un ampli casament. Això suposo que és difícil, perquè m'ha dit vostè un àpat familiar, sí, però clar, això no és un àpat familiar, és una altra cosa.
No, això no és un àpat familiar i sabem que aglomeracions d'aquest ordre i que comportin una relació molt estreta, com pot ser una celebració d'aquest tipus, o inclús les diades castelleres, tindrem que posposar-les un temps. Mm-hmm.
Pere Godoy és president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Moltíssimes gràcies, senyor Godoy.
A vostès.
Un plaer, com sempre.